Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Si no hi ha canvis, el Passeig de Gràcia de Barcelona acollirà una exhibició de Fórmula 1 per promocionar el Gran Premi d'Espanya que es farà al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló a finals del mes de juny. Durant aquest espectacle es preveu tallar una de les artèries més icòniques de la capital perquè els monoplaces cremin pneumàtic. Davant d'aquesta situació, una desena d'entitats socials i veïnals, compromeses amb la lluita per la pacificació d'espais i contra la contaminació, s'han mobilitzat i han elevat una queixa a la Sindicatura de Greuges de Barcelona perquè insti l'Ajuntament a aturar-ho. Entitats com Eixample Respira o Revolta Escolar argumenten, entre d'altres qüestions, que aquest acte representa un model de ciutat que fomenta el fum, el soroll i la velocitat. A més, creuen que s'envia un missatge contradictori a la ciutadania perquè se li demana que canviï els seus hàbits de mobilitat mentre es promociona una activitat altament contaminant. La Mary i el Joan són els pares de la Nina i estan molt sensibilitzats amb la importància de respirar aire net. La seva filla, que aviat farà 11 anys, té l'anomalia genètica alfa 1, que li dona menys protecció davant les malalties pulmonars. I per això han hagut d'adaptar-se i evitar llocs massa carregats de trànsit. Arran del diagnòstic, la Mary va decidir buscar respostes per entendre què podia implicar per a la Nina en el futur patir aquesta alteració. I va començar un treball documental on parla amb experts i, sobretot, amb altres mares que, com ella, lluiten pel dret a tenir un aire net per a les seves criatures. El resultat de tot plegat és el documental Respira Mama, que es podrà veure al Festival Docs Barcelona del 2 al 12 de maig. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la contaminació de l'aire provoca entre 8 i 10 milions de morts cada any a tot el món. L'evidència científica fa temps que ha demostrat que no només afecta el sistema respiratori, sinó a tot l'organisme i, de fet, ja es considera el tercer gran determinant de pèrdua de salut i de mortalitat a nivell global. Si ens fixem en Catalunya, hi ha zones on l'aire brut ha fet saltar les alarmes de la població. És el cas del Camp de Tarragona, del Vallès i de la comarca d'Osona. Aquesta n'és la fotografia.
Solidaris. Tothom té una història.
Osona.
Jo vull respirar aire ben net. Respira.
Els experts en qualitat de l'aire asseguren que en alguns pobles d'Osona és habitual que al llarg de l'any es registrin nivells de contaminació comparables als d'algunes ciutats de la Xina o de l'Índia.
Aquest hivern passat hem arribat a nivells per sobre dels que tenen grans ciutats asiàtiques, d'aquestes que veiem a vegades a la tele.
Fermí Tanyà, portaveu d'Osona Respira.
Que la gent ha d'anar pel carrer amb mascareta, doncs hem superat aquests nivells. A Manlleu, per exemple, a Roda de Ter, que són els punts més baixos de la plana de Vic i és on s'acumulen més aquests contaminants. A més, estem parlant que ja són nivells que les normatives parlen de sobrepassar-los de manera puntual o durant uns terminis curts de temps, però estem parlant de que durant bona part de l'any aquests nivells són molt alts, amb el qual també tenen un efecte acumulatiu.
La contaminació que hi ha a la comarca té diverses causes.
Aquí a Osona se'ns ajunten tres problemàtiques, en funció de l'època de l'any i en funció dels contaminants. Perquè tenim d'una banda l'ozó, que és un tema que no tot, però una part important ens ve de l'àrea metropolitana de Barcelona, que això a més passa a l'època d'estiu, ara de maig a setembre més o menys. Llavors tenim el tema de les partícules, que això té molta culpa, tema de la biomassa, una mica també els purins, les calderes d'algunes fàbriques o les emissions d'algunes fàbriques i tot això, que això acostuma a ser a l'hivern, quan sobretot van les calefaccions d'aquestes i tot plegat. Llavors tenim el tema de l'amoníac, que va lligat també amb els purins i és una mica tot l'any.
Davant aquest context, des d'Osona Respira expliquen que la prioritat ha de ser garantir la salut de la ciutadania.
A petició de diferents entitats del territori s'ha aconseguit que es posin estacions de mesura mòbils durant períodes d'un o dos mesos, doncs en un barri concret o en una zona concreta per a detectar problemàtiques, doncs com ens vam trobar el cas d'un carrer de Vic on hi havia un trànsit de 17 o 18.000 cotxes diaris, doncs es va fer un estudi allà i es va en evidència l'elevadíssim nivell de contaminació que provocava el trànsit en aquest carrer, no?
Per això demanen que s'informi la població de l'estat de l'aire en temps real.
Per exemple, en el cas de Vic, es fa a través d'un panell electrònic que està posat al costat de l'estació de tren i només ho veu qui passa per allà. Nosaltres fa molts anys que estem demanant protocols d'informació a les diferents entitats de cada municipi, sobretot aquelles que tenen col·lectius vulnerables, com poden ser gent gran, canalla, entitats esportives, centres mèdics, escoles, tot això, i que quan hi ha els avisos que es preveu que aquell dia es poden superar els nivells, l'Ajuntament fes una comunicació directa amb totes aquestes entitats, però no hi ha ningú des de les administracions públiques que es preocupi per protegir aquests col·lectius.
Camp de Tarragona. Realment et preocupa aquest aire esverí. L'altre
dia ho parlaves amb un dels teus amics. Al Camp de Tarragona, la contaminació de l'aire provocada per la indústria petroquímica es pot veure, sentir i olorar. Ho demostren tots els estudis científics que la plataforma CelNet va començar a publicar fa 10 anys.
Els primers estudis de l'aire van donar uns pics, especialment uns pics de contaminació molt, molt, molt elevats.
Adrià Pallejà, portaveu de la plataforma CelNet.
Agafant referències d'altres legislacions del món en què marquen uns nivells recomanables, eren 20 micrograms metre cúbic, per exemple, en el cas de l'U3-Butadier, doncs estàvem en pics que s'anaven gairebé als 200 micrograms metre cúbic. Per tant, és a dir, 10 vegades superior al que recomanaria. De fet, és una situació que encara es dona avui en dia, malauradament, però diguem que aquest primer estudi doncs va plantejar aquesta situació preocupant i sobretot la necessitat de posar-hi fre.
Aquests estudis han servit, diuen, per pressionar les empreses petroquímiques perquè responsabilitzin de la qualitat de l'aire, però amb les evidències científiques a la mà asseguren que no n'hi ha prou. Per això demanen a la Generalitat que la zona del Camp de Tarragona sigui declarada de protecció especial.
Hi ha una regulació, però és el que diem, que no hi ha una regulació específica pel que és el Camp de Tarragona i per aquesta petroquímica en concret. Hem d'entendre, ens hem de posar en situació, que és el polígon petroquímic més gran del sud d'Europa i que, per tant, necessita una regulació específica. El problema és que tenim una realitat de pics de contaminació i aquests pics de contaminació queden dissolts en aquestes mitjanes anuals. Un darrer estudi de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire, promogut per Repsol, en aquest cas, demostrava això, que estàvem parlant de més de 170 pics de contaminació mesurats d'U3-Butadier, amb aquests valors que dèiem que alguns pues, se n'anaven les 8, 9, 10 vegades superior al valor que seria recomanat en el cas d'un pic de contaminació.
Des de la plataforma CelNet consideren que les administracions no s'impliquen prou per protegir el medi ambient i la salut de la població.
El que no podem deixar, i aquí és una manca de l'administració, de no ser-hi, és que aquestes dades que porten aquest Observatori de la Qualitat de l'Aire sigui el principal referent ara mateix al Camp de Tarragona, perquè l'administració no està fent la seva feina. És a dir, moralment, una empresa no es pot auditar a si mateixa. No podem presentar això com una auditoria de la qualitat de l'aire de Tarragona promoguda per la pròpia empresa, que és la principal afectada i que és la que vol que surtin les dades bé. Un dels grans estudis o que hagués sigut un gran avenç en quant a aquesta radiografia de la qualitat de l'aire, que hagués sigut l'estudi de la ciutat de Tarragona, que es va impulsar a la legislatura anterior i que quan hi va haver un canvi de govern va decidir tirar-lo enrere en vies només de donar suport al discurs de l'Associació d'Empreses Químiques i sobretot en aquesta voluntat de que no hi hagi transparència, que hi hagi opacitat. Sí que hi va haver aquesta taula de la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona que va durar uns quants anys, però vam veure que no hi havia ni voluntat política i només hi van haver traves i problemes. En aquest sentit, nosaltres hem estat promovent els darrers mesos una sèrie de projectes amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, doncs de cara a trobar mecanismes legals i efectius per millorar aquesta regulació. I hem determinat uns valors que no s'haurien de poder superar en episodis de 8 hores, 4 hores i 2 hores.
Baix Vallès. Barris de segona, que veuem passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia.
Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès i Granollers són, segons els resultats de l'últim informe mundial de la qualitat de l'aire, fet per l'empresa suïssa IQR, les tres ciutats catalanes amb l'aire més contaminat.
Tenim molt trànsit a Mollet,
Mary Barbero, portaveu de Mollet Respira.
A més, tenim molta indústria al voltant de Mollet, inclús a Mollet, i això fa que tinguem molta contaminació ambiental a Mollet. Ens afecta la salut, problemes respiratoris, no podem obrir les finestres, revisions mèdiques, moltes nàusees, malestar general, no poder sortir al carrer.
L'estiu del 2022, un episodi de pudors molt fortes provocat per la indústria de la zona va portar els ajuntaments de Mollet, La Llagosta i Santa Perpètua a iniciar un estudi sobre la qualitat de l'aire que ha de durar 4 anys i ha de servir per recollir dades rigoroses sobre l'origen i la composició de les substàncies contaminants. Mentrestant, des de la plataforma Mollet Respira fan més demandes al seu consistori.
Hem demanat una taula per treballar conjuntament amb ells i en aquest tema no ens han volgut escoltar. I el que hem demanat nosaltres és que es enviïn inspectors a les indústries. També hem demanat que la zona de baixes emissions que s'ampliï, perquè la zona de baixes emissions que tenim a Mollet és la zona peatonal, llavors no solucionen res. També hem demanat que no s'utilitzin abufadors perquè produeixen molts problemes respiratoris. També hem demanat que s'elimini l'amiant, i això en principi ja s'està fent. I també el tema dels sorolls que hi ha, que emeten també cotxes i indústries.
Solidaris. Mercè Folch.
Després d'aquesta fotografia, entrem en les causes i conseqüències de la contaminació atmosfèrica amb un dels grans experts en el tema, Jordi Sunyer, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona i professor de Medicina Preventiva i Salut Pública a la Universitat Pompeu Fabra. Hi ha parlat la Mireia Isard.
L'aire es considera contaminat quan afecta la salut. La pol·lució pot tenir orígens naturals, com ara la pols que arriba del Sàhara, però sobretot prové d'accions humanes com la crema de boscos, el trànsit, l'activitat industrial o la gestió de grans terrenys agrícoles que porten a l'atmosfera substàncies que originàriament no són a l'aire. Poden ser gasoses, líquides o sòlides. En general, com és la qualitat de l'aire que respirem a Catalunya?
L'aire està brut dia a dia a qualsevol medi urbà o fins i tot a qualsevol medi que hi hagi activitat humana. I en aquests moments sabem que fins i tot a baixos nivells de contaminació hi ha una resposta negativa del cos humà.
Hi ha tres factors claus que empitjoren l'atmosfera a casa nostra. El trànsit.
No es poden fer grans diferències entre les diferents poblacions de les zones metropolitanes. Sí que a l'interior de les zones metropolitanes hi ha ciutats que van més avançades que altres en fer regulacions sobre el trànsit i veiem diferències dins de les pròpies ciutats.
La crema de biomassa.
A l'hivern, per la crema de biomassa, hi ha les ciutats de l'interior que poden arribar a tenir nivells alts de contaminació. És a dir, és molt important que les calderes que consumeixen biomassa doncs portin filtres i estiguin regulades.
L'excés d'ozó.
Tots els gasos que emet la conurbació a l'àrea metropolitana de Barcelona, per raons meteorològiques, es desplacen en direcció cap a la zona d'Osona i el Vallès Oriental. I en allà, en aquest procés de desplaçament, hi ha una transformació química que es diu d'oxidació i es produeix ozó. Aquesta massa cau, quan es troba amb el Montseny, sobre els municipis que hi ha al voltant, de manera que municipis com Vic o Granollers tenen uns nivells a l'estiu, que és quan hi ha aquesta oxidació per la presència del sol més alt, ja tenen uns nivells que superen els límits.
A nivell mundial hi ha un altre gran contaminant de l'aire, l'agricultura industrial que emet partícules de nitrogen. A Europa, tot i que és important, no supera la contaminació provocada pel trànsit. Sunyer també alerta que als interiors tampoc ens salvem de l'aire brut.
Depèn del nivell de ventilació que tingui la casa, també hi ha una contaminació interior. L'ús de gas, per exemple, genera una certa contaminació, el fumar genera certa contaminació, l'ús d'espelma genera contaminació. Els propis elements mobiliaris de la casa poden emetre contaminació, però després hi ha tota la contaminació exterior que entrarà en funció de coses, com deies, l'alçada del pis, la dimensió de les finestres, el nivell de ventilació.
I és que dins d'una mateixa població hi pot haver diferències molt notables, de gairebé 10 vegades, depenent del carrer on estiguem, si vivim en un àtic o en un principal, o si tenim espais verds a prop.
I ara el vent canvia, s'aixeca.
L'evidència científica sobre com la contaminació afecta la salut ve de lluny i és contundent.
Les epidèmies d'alta mortalitat, 4.000 morts més de l'esperat en una setmana a Londres de l'any 52, ja van permetre tenir dades per primera vegada de que les dades dels contaminants en l'aire estaven del tot relacionades amb el nombre d'admissions a urgència i els nombres de mortalitat dels habitants de Londres. De manera que en aquests moments, cada any, es produeixen 4.500 nous articles científics sobre contaminació atmosfèrica i salut.
Algunes de les afectacions demostrades són respiratòries.
L'asmàtic pot tenir aquesta malaltia en part per viure en una zona molt contaminada. Després, els seus atacs d'asma poden ser deguts a contaminacions puntuals que ha tingut aquesta persona que ja era asmàtica per culpa de la contaminació.
El 2019, un estudi va concloure que el 33% dels casos nous d'asma infantil a Europa són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica. Però els estudis recents han demostrat que la contaminació perjudica tot el cos.
Tots els òrgans estan afectats per la contaminació, cosa que fa 10 anys no sabíem. Hi ha malalties com l'autisme, que el nivell d'evidència ja comença a ser tan gran perquè hi ha tants estudis de diferent nivell, des d'estudis amb animals, estudis amb cèl·lules, estudis amb poblacions de tot tipus, que es pensa que l'exposició molt prematura de contaminació pot estar en part darrere d'aquest augment de l'autisme tan estrany.
La pol·lució també accelera la demència i, per tant, estaria relacionada amb l'Alzheimer. També pot condicionar el desenvolupament del cervell i la capacitat de concentració i és un factor de risc pel càncer de pulmó, l'ictus, l'infart de miocardi i altres malalties. La població que més pateix aquests efectes són aquells que estan als extrems de la vida, infants i gent gran, també les embarassades i els que tenen problemes de salut crònica. Sunyer diu que, si no hi ha mesures comunitàries per pal·liar les conseqüències de la contaminació, no hi haurà canvis significatius. En detall algunes.
Les zones de baixes emissions, les zones de no emissió, els carrers escolars, intentar reduir el tràfic i sobretot el tràfic més contaminant i el que està tot el dia al carrer. I després també fer un control de l'activitat agrícola.
Ell és un gran defensor de les zones de baixes emissions i zero emissions, tot i reconèixer que la classe política ha de vetllar també per l'equitat de les mesures que s'apliquin. L'investigador assegura que anem tard i que sovint ha faltat coratge i contundència en els polítics. És molt crític amb la Unió Europea.
És el govern europeu el que estableix si es creu o no els criteris que diu l'Organització Mundial de la Salut. I en aquests moments estem en una situació que nosaltres tenim un nivell a Europa de 25 per les partícules i a l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ens acaba de dir que aquest nivell ha de baixar a 10. Europa es diu, en aquests moments la llei diu, que si no hi ha moratòries, el 2030 això serà així.
Tot i així s'estan fent passes endavant. Aquesta primavera s'aprovarà el Pla per la Qualitat de l'Aire Horitzó 2027 de la Generalitat, que inclou més de 80 mesures i gairebé 400 actuacions per millorar la qualitat de l'aire que respirem. Sunyer en fa una valoració força positiva, malgrat que considera que el calendari no és prou ambiciós.
Fer un pla en què es veu la realitat de la Catalunya de moltíssimes ciutats, em sembla són 70 per sobre de 20.000 habitants. Això és un gran avenç. Després, doncs, com totes les fonts es tenen en compte. I després, el establir les zones de baixes emissions i aleshores les accions que pot implementar aquest ajuntament, a més de les que s'especifiquen al pla, doncs poden ser molt creatives i locals i adaptades a cada un dels llocs per millorar la vida de les persones. Perquè el que té a veure amb la qualitat de l'aire no només té a veure amb les partícules, sinó té a veure amb el soroll, té a veure amb la quantitat de verd, té a veure amb les illes de calor, té a veure amb la interacció social.
Per acabar, elogia els canvis que s'han aplicat a Pontevedra o a París i els posa de models a seguir.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en podcast.
Dijous, 11 del matí. Les Corts, Barcelona.
Hola. 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 Com estàs?
Mary i Nina, com esteu?
Hola, molt bé. Doncs gràcies per convidar-nos.
Mary Collazo Solà, llicenciada en Comunicació Audiovisual, realitzadora, muntadora i guionista. Directora del documental Respira, mama.
Molt bé.
Perfecte, Nina. Escolta'm, viviu amb un sisè? Es veu al mar?
Sí, una mica.
Nina López Collazos, 10 anys. Fa 5è de primària. Té l'anomalia genètica alfa 1, que li dona menys protecció davant de les malalties pulmonars.
I quan pugem a la terrassa, encara es veu més.
Clar, Mary, viure en un entorn que té mar, sempre ens diuen que és saludable, no?
Home, Barcelona és una ciutat que té mar, per tant, hauria d'estar més ventilada, però a vegades les coses no són el que semblen. Però si des d'aquí veiem una miqueta el mar i estem bastant amunt, cosa que facilita també doncs, tenir millor qualitat de l'aire.
Que és el més important, no?, per la situació que vosaltres viviu a casa.
Per nosaltres, sí. És una cosa que potser no l'havíem pensat abans, realment, és aquelles coses que no penses, i ara ja farà quasi uns anys quan va néixer la Nina, a partir d'un diagnòstic que es va fer al naixement, potser accidentalment, perquè va néixer amb el fetge inflamat, vam descobrir que tenia una condició genètica, una malaltia rara, diguéssim, no és ben malaltia, sinó que fabrica els gens d'una manera que té potser més propensa a tenir problemes pulmonars. I això, doncs, evidentment, ens va posar en alerta, i jo, sobretot com a mare, em vaig posar molt en alerta i vaig veure què és el que estem respirant i buscar doncs, el millor aire perquè ella pogués créixer, els seus pulmons créixer de la millor manera. Visquent en una ciutat és una cosa doncs, que a vegades es fa difícil, no?
Sí, quan a vegades hem de vigilar, bueno, com tothom ha de vigilar, perquè te pot afectar, la contaminació afecta a tothom, a més a mi o a altra gent, perquè és com si t'estiguessis, no sé, contaminant a tu mateix i no ets conscient.
Clar, és aquest enemic, no?, invisible, no?, aquesta contaminació, que és cert que en pisos més elevats no arriba tant, però l'exposició hi és, perquè la vida al carrer també la fem. Aquesta condició genètica, Mary, quin nom té?
Es diu dèficit alfa 1 antitripsina. Està infradiagnosticat, sobretot està més diagnosticat als països del nord, però es va començar a investigar a Suècia als anys 70 i van descobrir doncs, uns científics suecs que el cos fabricava la proteïna d'una manera diguéssim que et feia més vulnerable a les inflamacions respiratòries. Es veu que això ve dels vikings i que, segons em va explicar la Gemma Marfany, que vaig conèixer a través del documental, podia ser en un punt inclús un avantatge genètic perquè feia que el teu cos sempre estigués més inflamat, llavors tinguessis més defensa. Què passa? Que ara vivim més anys, clar. Llavors tenir el cos inflamat més anys doncs és un desavantatge.
Has dit una cosa abans, que l'alerta, no, que us donen quan la Nina va néixer és aquesta inflamació, el fetge, no? Aquest és el tret que fa reaccionar els metges, no?, en aquest sentit.
Sí, bueno, quan els nens, com sabeu, quan neixen doncs els fan la prova del taló i bueno, quan hi ha cosetes que no quadren, dius què està passant, la Nina doncs, quan va néixer, com molts altres nens, també van passar una fase de diagnòstic, mira, si era fibrosi quística, si era un munt de coses que segurament són molt, molt pitjors del que té, no?, d'aquest dèficit alfa 1. Van donar amb això, van donar amb aquesta cosa que és una cosa que és aparent, no?, diguéssim, és un risc. Què passa? Quan la proteïna no es produeix bé, s'acumula el fetge i ella va néixer amb el fetge inflamat. Mm. Des de la Vall d'Hebron doncs, vam estar tractant-la, quan ja va sortir del perill, que ara ja, diguéssim, el seu fetge ja funciona normalment i tot plegat, doncs jo com a documentalista i amb el pare de la Nina també, que fa documentals, vam decidir explicar aquesta història una mica sobre com nosaltres ens posem en alerta per veure el lloc on vivim i quines són les millors condicions de vida, no?, que podem oferir a la nostra filla, no només a la nostra filla, sinó que ens donem compte que hi ha un munt de famílies que estan preocupats per aquesta qualitat de l'aire que pot afectar la salut dels seus fills, tinguin o no disposició a patir malalties respiratòries, perquè al final és una cosa que afecta a tothom. En aquest cas, les mesures que hem de prendre són les mateixes que hauria de prendre qualsevol altre nen, qualsevol altra persona vulnerable, que és respirar aire net, que no només és una cosa que hem de fer nosaltres com a, diguéssim, bueno, la Nina o nosaltres com a família d'un alfa 1, sinó que tothom hauria de buscar respirar aire net perquè és el que ens diuen, no?, que hem de respirar.
Com us heu acostumat, com heu canviat els hàbits, Nina, per això, per intentar respirar el màxim aire net possible, tot i que l'entorn no acompanyi gaire?
No hem canviat tant, però el que hem fet és, per exemple, no anar tant en cotxe, agafar el transport públic, quan, per exemple, no anar a llocs molt contaminats i i això en el transport públic sobretot, perquè anar amb cotxe no és necessari, perquè els que van amb cotxe és com que estan dins una bombolla, vale? És un exemple, i aquí tenen la seva música, ningú els molesta, mentre una altra persona va amb un bus amb molta gent i estàs aprenent a viure en societat. Però aquesta gent que està anant amb cotxe dins de la ciutat i no cal, no és necessari, no està en societat. Llavors, clar, vivim per viure en societat.
Bueno, a mi que la Nina, perdoneu, el que ens passa una mica també és que arrel de tot això la Nina ha viscut un procés, també amb el nostre documental que ha anat veient, no? Tot aquest procés que com molta altra gent ha vist, no? Una mica de aparta't dels cotxes, no? Aleshores, clar, quan tu estàs dient aparta't dels cotxes, no? Tu mateix et tornes un... Jo no agafaré el cotxe, no tinc cotxe a Barcelona, si el faig servir és a fora de Barcelona, potser doncs prens consciència, no? Llavors una mica la Nina també ha pres consciència de tot això, ella fa servir el transport públic cada dia per anar a l'escola, justament una de les coses és anar a una escola que estigui a fora de la contaminació. Nosaltres, la que ens correspondria al costat de casa està al carrer Numància en Diagonal, de les pitjors, el pediatre ens va dir busqueu un altre lloc. Aleshores, per sort, vam trobar plaça a una escola pública a Sarrià que està tocada al bosc. Què passa? Que la Nina cada dia ha d'agafar l'autobús per pujar cap allà i sí que ens trobem amb molt trànsit i ho reunem, no? Ostres, estàs parat a l'autobús mentre tot aquest trànsit i vos els nens, nenes que van a l'escola caminant i han d'anar respirant aquest fum. I això, doncs, quan estàs en aquest procés d'apartar-te de la contaminació, doncs et fa pensar molt. I és una de les coses, no, que sovint ho comentem amb la Nina, però bueno, acompanyats de tot el moviment social que hi ha hagut.
Ah, clar, clar. I tu, Nina, tot això ho has anat, aquesta alteració que tens, ho has anat sabent gràcies als pares, parlant-ne molt i anant-ho digerint tranquil·lament, no?
Sí, jo no m'he pres mai com algú molt especial perquè crec que sóc igual que un altre nen. Potser tinc aquest punt que sóc més vulnerable al cap dels anys si no em cuido tant com podria tenir, podria afectar més la contaminació que un altre nen, però crec que tothom té d'anar en compte amb la contaminació. No només jo o la gent que té aquest gen que tinc jo, o asma o altres malalties respiratòries.
Avui dia, d'alguna manera, la nostra societat està malalta.
Maria Neira, metgessa, cap de Medi Ambient i Salut de l'Organització Mundial de la Salut.
El fet que no reconeguem la necessitat d'aire net com una cosa absolutament bàsica vol dir que ens oblidem de coses essencials.
Si comparem l'aire i l'aigua, és clar, són força diferents.
Martin Williams, expert en qualitat de l'aire del King's College de Londres.
Perquè pots triar què veus. Durant molts segles, l'aigua no era potable. La gent bevia cervesa i altres coses en comptes d'aigua. Amb l'aire no tenim cap opció. Hem de respirar. No podem deixar de respirar. Pots decidir no beure o beure alguna altra cosa. Per tant, no són directament comparables. Tots els estudis mostren que els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut són més importants que els de l'aigua.
Clar, perquè les evidències científiques, i això també queda clar al vostre documental, són espectaculars, és a dir, no hi ha discussió possible amb això, les afectacions en la salut i en el desenvolupament també dels nens d'un aire brut, d'un aire contaminat, són impressionants.
Sí, això és el que ens hem anat trobant quan hem anat entrevistant a especialistes, experts, que les evidències ja hi són, que al final, tristament, és un tema de política, però que el tema de política també és un tema cultural, perquè al final, el que ens diuen tothom és una cosa tan bàsica com els vots, no? Però clar, els vots també s'aconsegueixen a partir de la gent, per tant, és un canvi de cultura, no? Una manera de pensar diferent, com això que ens ha passat a nosaltres, de que no agafem mai el cotxe ja, perquè hem tingut un procés, no?, de conscienciació, amb clar, és un tema també de deixar anar, no? De dir, ostres, doncs jo potser, si visc en societat, com deia la Nina, potser he d'entendre que si jo agafo el cotxe jo estaré respirant bé perquè estic dins del meu cotxe, però els que estan a fora s'estan menjant el meu fum. Llavors és aquest procés que com a societat suposo que hem d'aprendre.
Però no sé si hi ha prou consciència. No hi és, no?
Per mi el problema, el que he anat veient i el que penso jo, és el problema principal és aquest, que clar... qui agafa el cotxe, o estic parlant de les ciutats, sí, evidentment, qui agafa el cotxe doncs no respira aquest fum, llavors tampoc deixarà d'agafar el cotxe. I si tu vas a peu, també tens més problemes perquè no és transitable. Llavors hi ha d'haver un canvi, aquest canvi costa. Hi ha d'haver doncs, una miqueta de deixar anar coses que potser hi estem ja molt aferrats, com aquesta manera de viure que tenim i que doncs, és un procés. Espero que canviï. Jo tinc esperança perquè en un futur visquem unes ciutats que siguin molt més saludables.
Un canvi que ha de ser a nivell individual, però també a nivell d'administració, perquè si no hi ha una bona xarxa, per exemple, no, de transport públic, les persones necessiten arribar al lloc de treball i moure's i viure, no?
Sí, sí, evidentment, és allò, no? Un peix que es mossega la cua i no saps mai on comença. El que passa que, clar, al final, tu ja com a individu et plantes i dius, mira, jo el que vull és respirar aire net. Llavors, jo que vull respirar aire net és el que tu penses, llavors has de prendre les accions perquè puguis anar cap aquí.
Hauria de ser un dret, això. O
exacte,
què?
Sí, no? Representa que és un dret i que estem...
Ho representa, sí. Ja ho has dit bé tu.
Sí, i que estem emparats, no, per la legislació, però mira el que està passant, ja ha sortit, no? Ja inclús han sortit unes sancions, no, de Parlament Europeu, de la Unió Europea, que diuen, escolta, aquí s'han estat infringint... però bueno, encara no posem multes perquè estem aprenent. Bueno, sembla una miqueta que estiguéssim tots a l'escola. Doneu-vos compte ja de que no, o sigui, altres llocs del món ja estan amb aquesta qualitat de vida. I són llocs pròxims, hi ha moltes ciutats europees que ja estan, que ja no tolerarien el que estem tolerant nosaltres. Ens hem acostumat.
Catalunya és radioactivitat. Som bolets postindustrials. Cementiris nuclears. Putxinel·lis sense mans. Laberints inacabats.
Ho dèiem abans, tu en el documental decideixes anar a buscar respostes, a parlar amb experts, sobretot també amb altres mares que lluiten per aquest dret, no?, a respirar un aire net per als seus fills. És aquest treball, el Respira Mama, un documental que es podrà veure al Festival Docs Barcelona. El documental, Mary, hi ha casos duríssims, com el de l'Ela, per exemple.
Sí, sí. Vaig conèixer el cas de l'Ela a partir de la Shane, que és mare d'un nen amb Alfa 1, que ella va fundar... L'Overt, que és una fundació per ajudar amb els respiratoris, i ella durant un congrés em va posar en contacte amb aquesta senyora, que és mare d'una nena que va morir molt petita degut a repetits atacs d'asma. La Rosmund, la mare de l'Ela, viu a Londres, estava convençuda de que hi havia alguna cosa que produïa aquells atacs d'asma. Llavors ella va lluitar fins que va aconseguir un informe que deia que sí, que aquests repetits atacs d'asma, que com dèiem, les evidències científiques ja hi són, eren la causa de la defunció de la seva filla. I va aconseguir que això estigui reconegut al certificat de defunció de la L. Per tant, està com reconeguda com de les primeres víctimes, no, de la contaminació de la ciutat. En aquest cas, sí, ella vivia a prop d'un carrer molt transitat, d'una via molt, molt transitada, i això doncs, va fer més força doncs, perquè hi hagués més canvis, inclús a les normatives, no, de les zones de baixes emissions de Londres, i es reconegués aquesta mort com, bueno, doncs una miqueta com, mira, això és el que està passant, igual que m'ha passat amb la Ela, pot passar amb els altres nens. Mm-hmm. Les evidències científiques ja hi són, no? De que cada cop hi ha més nens amb asma degut a l'exposició als contaminants que hi ha a les ciutats, en part doncs, provocats per el trànsit rodat i també altres emissions.
Quan va néixer ella, n'eres conscient?
Gens. Mira, jo treballava, just havia arribat d'Estats Units, com explico el documental, i havia d'estar 2 anys aquí perquè amb la beca que em van donar, havia de passar 2 anys, vaig buscar una feina, vivíem a les CEPs, jo treballava a Poclaris en Gran Via, embarassada, cada dia baixava caminant perquè havia de caminar jo. Mai vaig pensar que l'aire que respirava li podia estar fent mal. Després vaig veure, va néixer abans d'hora, la placenta no creixia bé, no ho sabem, potser sí, potser no va ser degut a això, no era gens conscient. A veure, sí, lo típic, doncs no acostar-te a la gent que fuma, evidentment no fumar, coses com molt... I no era tan conscient que va. Ara sí que entenc i veig més coses.
Una de les feines, una de les tasques que feu al documental és això, anar a visitar mares, escoles, per exemple, com expliqueu el cas de l'escola Casas a Glòries, i parles amb la Nàdia, una de les mares.
Y la escuela nos gustó mucho, es una masía antigua, con un patio supergrande, de tierra, con árboles, una fuente con peces, y al cabo de unos pocos años, unos 3-4 años, se aprobó el proyecto de hacer el túnel de las Glorias, de soterrar la Gran Vía, hacer un gran parque. Lo que no sabía, y muchos no sabíamos, era lo que realmente implicaba, ¿no?, este proyecto. Y unos padres se dieron cuenta que la boca del túnel de soterrar la Gran Vía, la boca del túnel de las Glorias, iba a desembocar justamente en la puerta de la escuela.
Això va començar el 2000, és que el 2017 o per allà. Jo amb la Nadia ens coneixíem d'haver fet, vam estar, just havíem tingut les nenes al mateix temps, ens vam conèixer en un curs de formació per aturades, perquè tots dos eren freelancers, un cap sense feina, ens vam conèixer així. I ens anàvem explicant, i em va dir, ai, doncs jo vaig a una escola, i jo, ai, doncs jo estic preocupada per això de la nina, i em anava explicant, ostres, doncs la meva escola també està molt contaminada, ostres, doncs ara hem fet, i anaves veient que alguna cosa anava creixent, alguna cosa anava creixent. Llavors ja va ser evident, no?, perquè anaves allà i veies les obres, veies tot. Hem de fer alguna cosa. Vam muntar aquest Respiraglòries, que hauria de ser de les primeres grups de gent a una escola que s'organitzaven a Barcelona per poder reclamar Airenet. I jo, com que ja estàvem amb el run-run del documental, vaig començar-ho a documentar. Doncs mira, Nadia, si graves coses me les passes, i que hem de fer soroll perquè això no pot ser. És que com pot ser una cosa tan evident que no poden estar respirant aquest aire els nens? És terrible. Ja pensava el mateix. I sí, es van moure, van aconseguir bastantes coses, però bueno, va ser una lluita bastant cansada, t'ho he de dir, perquè coneguent les associacions aquestes de famílies, veus que és una cosa que desgasta, perquè frustra moltes vegades.
I per allà de ser lo extraño de simplement ser.
Feu controls mèdics regulars? Us toca anar molt de revisió?
Per veure... Ara, Nina, cada quan ara? Perquè al principi l'atabalàvem molt, però ara cada quan anem, més o menys?
Bueno, cada any, més o menys al principi de curs, al principi de trimestre, anem, en fan una...
Ecografia?
No, una ecografia, em punxen, em treuen sang, i això, i vaig a Can Mirín també aquí pel cor, perdó, el pulmó, i ja està. Però abans, quan era petita, sí que hi anava molt constantment, però ara no, com un cop a l'any, dos cops, no.
S'ha anat normalitzant, sí. Però sempre mirar els pulmons, sí. La part hepàtica, entenc, sí. I controlar que estigui tot bé, no?
Sí.
De Barcelona, què és el que t'agrada més i el que menys, Nina?
A mi m'agrada molt Barcelona perquè pots anar passejant a un lloc o a l'altre sense haver de... És molt més fàcil que una altra ciutat. I és molt bonic, és molt agradable. I el que no m'agrada són els cotxes, que quan vas, per exemple, creuant, no sé, la Diagonal, que aquí està el pic al costat, veus un mogollon de cotxes i has de creuar, i a vegades no m'agrada això gens. Els cotxes, la contaminació és el que menys m'agrada de la ciutat.
T'agradaria anar a viure en algun altre lloc o no?
No, m'agradaria quedar-me aquí perquè tinc aquí els meus amics i etcètera, però no me'n vull anar. Però també és veritat que hi ha un punt que et dius, ostres, sí, és veritat, estic en una ciutat que hi ha molta fum, ja està contaminada. A vegades penso, m'he d'anar a viure a la de fora de la ciutat o no? Però clar, em costa. Ho penso, però no vull.
Nina, i què et sembla tot el que han fet els teus pares per explicar, per conèixer les possibles conseqüències que pot tenir l'alteració genètica de l'alfa 1?
A mi m'agrada molt perquè que els meus pares siguin conscients de la contaminació. No diuen això, que a vegades hi ha gent que diu, ai no, els adults no són conscients. No, hi ha adults que hi són i hi ha adults que no són conscients. Per això m'agrada que ho reconeixin i faci un esforç perquè es pari.
Clar, què heu rebut vosaltres després d'haver fet aquest documental?
Per mi ha sigut com un procés terapèutic, et diria. Nosaltres amb el Joan ja hem fet molts... Ens vam conèixer treballant, de fet, hem fet molts documentals junts. Ens vam conèixer treballant jo com a editora, també hem escrit documentals junts, sempre explicant històries d'altres. Que tu puguis explicar la teva història és un gran repte, però també és una cosa com quasi et diria curativa, perquè a través d'aquest documental també he pogut conèixer gent de veritat, no?, que s'han convertit en amics i que m'han com fet, diria de paraules, relativitzar, però no relativitzar, sinó veure les coses de diferent manera, no?, i sobretot enfortir-te, com a mare, com a persona, i veure que sí, que a través d'explicar històries tu pots canviar coses i que aquest poder del documental és real, perquè jo crec que hem mogut coses i estem contents. I també per mi és com un regal per la Nina, perquè ja que som documentalistes i expliquem històries, puguem explicar aquesta perquè ella entengui de la millor manera el per què. Perquè a vegades ens hem obsessionat una miqueta amb que respiri aire més net.
I una última qüestió, Mary. Hi ha cura per l'alfa 1?
Sí, bueno, també hi ha
tractaments que poden ajudar, no?
Hi ha tractaments de reemplaçament, la proteïna que et falta es pot posar, però clar, amb l'avanç que hi ha a nivell científic, doncs genèticament ja serà probable, que hi hagi teràpia genètica que és cap on es va.
Clar.
És molt car de moment, però sí, hi haurà solucions. El tema és si hem d'arribar fins aquí o podem evitar, no, amb el coneixement que tenim, evitar haver d'arribar a que t'hagis de fer una teràpia genètica. Però sí, s'està investigant cap aquí.
Doncs veurem aquest documental, el Respira Mama, al Festival Docs Barcelona. Nina, moltes gràcies.
A vosaltres.
I a la Mary també.
Moltes gràcies, Mercè.
Solidaris, Mercè Folch.
Oh, one day we will both be fine and I'll sing all of the years that made up this time.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Tal com hem anat explicant, les evidències científiques sobre les conseqüències de respirar aire brut són indiscutibles. Anna Sorinyac, com estàs?
Molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Avui, a l'altra mirada, ens fixem en un projecte que denuncia un drama quotidià i tristament silenciat sobre el fet de viure en entorns saturats de substàncies nocives. Anna, quin projecte ens portes avui?
Doncs us porto Birds of Pollution, ocells de la pol·lució. És un projecte de la fotògrafa Carmen Sayago, on se'ns mostra el drama quotidià que viuen diverses dones que pateixen sensibilitat química múltiple. De fet, és un projecte que jo el vaig conèixer perquè ha rebut diversos reconeixements i jo crec que al final la clau d'aquests reconeixements, ara potser la Carmen em corregirà, però és que no només les imatges ens situen, no?, i ens mostren la situació d'aquestes dones, sinó que aconsegueixen transmetre aquesta angoixa, no? A mi són imatges que em provoquen una mica claustrofòbia, no? Jo crec que són imatges que mostren molt bé aquesta angoixa que elles deuen patir.
Carmen Sayago, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Es evidente, Carmen, que vivimos en entornos poco saludables, sobre todo en las ciudades donde estamos rodeados de contaminantes. Me gustaría preguntarte, ¿cómo empieza este proyecto? Un proyecto, como decía Ana, muy interesante y muy claustrofóbico al mismo tiempo. ¿Y cómo llegas a las historias?
Al final, cuando el proyecto comenzó, fue porque una época de mi vida en que yo me fui a vivir a la montaña. Entonces, por motivos de trabajo, tenía que bajar a la capital, a Madrid, y me encontraba con un entorno que olía mal, se veía sobre la ciudad, pues eso, lo que todos veis habitualmente, la boina encima, y me llegué a plantear el tema de ¿esto es bueno para mí o no? Pues eso, cada vez que bajaba a la ciudad, pues me costaba respirar, un poco de asma, etc. Entonces me puse a investigar qué pasaba, que si había algo, si estaba ocurriendo algo, porque sabemos que a corto plazo a nosotros no nos afecta, pero en algún momento empezará a afectarnos a largo plazo. Pues al investigar me di cuenta que había una comunidad de personas a las que sí les afectaba esto y de una manera más inmediata. Es decir, nosotros estamos al final conviviendo en una sociedad súper industrializada. Convivimos diariamente con sustancias que las comemos, las respiramos, las tocamos y a nosotros más o menos no nos afecta, pero sí que había unas personas que nada más al tener contacto con ello enfermaban. Entonces empecé a investigar y nada, y me costó bastante acceder a ellas porque al final estas personas están como nosotros en pandemia, ¿no? Estaban encerradas. Al final ellos lo que han creado ha sido una burbuja en sus hogares para evitar todo contacto con estos químicos y no enfermar.
Son personas que sufren la síndrome de sensibilidad química múltiple, conocida como una enfermedad ambiental. Luego vamos a abordar un poco esta cuestión. O la hipersensibilidad a la electricidad, ¿no? Ana hablaba al principio, ¿no? En tu proyecto la mayoría de tus protagonistas son mujeres.
Sí, o sea, al final investigando hay hombres también, ¿eh? No solo mujeres. Pero es verdad que al final quien más contacto tiene con el tema de los químicos son las mujeres. Pues por ejemplo, maquillajes, cremas, lacas del pelo, productos de limpieza, pues ambos, hombres y mujeres. Pero quien más contacto tenían eran las mujeres.
¿Cuántos afectados hay en España?
Pues cuando hablé con la asociación, no están censados oficialmente, pero eran unas 300.000 personas.
Y háblanos un poco de los síntomas.
A ver, es que este síndrome afecta al sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central controla sueño, piel, de todo. Digamos que es como la centralita del ordenador, ¿no? Pues a algunas les puede pasar que pueden tener mareos, pueden tener vómitos, otras tienen pérdida de conciencia, erupciones en la piel. A cada una le sale de alguna manera diferente.
Yo creo, bueno, hablabas antes, ¿no? Que era un poco como nosotros, bueno, ellas viven un poco como nosotras nos encontramos viviendo con la pandemia, ¿no? Y yo que trabajé bastante durante la pandemia y tenía que entrar en casas de gente que o estaba afectada o se había tenido que encerrar por diferentes circunstancias, recuerdo que era muy, como había un protocolo muy claro que teníamos que seguir para primero no infectarnos nosotras, pero sobre todo para que nuestra presencia en esas casas no agravara síntomas o hiciese que gente que estaba como aislada se contaminase. Me imagino que en este proyecto todavía estos protocolos como es súper complicado, ¿no? ¿Cómo has podido acceder a estas casas? ¿Cómo creaste vínculo con unas personas a las que no conocías? Yo creo que esto es una complejidad muy fuerte, este proyecto.
Sí, la verdad es que fue bastante duro. Al final el proyecto duró 2 años y bueno, pues una vez que contacté con una sola persona, esa persona me facilitó un protocolo de descontaminación. Yo tenía que estar durante 15 días sin echarme crema, sin echarme maquillaje, quitando ambientadores de casa, del coche y luego también a la hora de la visita ir sin nada de eso. Pero ya aparte también, pues eso, el tema de la ducha, utilizando bicarbonato para lavarme la cabeza y el cuerpo, vinagre. Y luego la ropa, tuve que desinfectar primero la lavadora para quitarle el suavizante. Tuve que hacer como 2 o 3 lavados y una vez que ya estaba limpia, meter la ropa con la que iba a ir a visitar. Entonces, esa ropa, una vez lavada, no podía tener contacto con ninguna otra ropa, ni siquiera en el tendedero. Y ya una vez seca, tenía que meterla en una bolsa de plástico hasta el día que me la iba a poner. Claro, ¿qué pasaba? El día de la visita tenía muchísimo miedo porque, claro, al final es una persona que no te conoce de nada y te está dejando entrar en su casa. Y tienes miedo, pues eso, a tener contacto con alguien que lleve mucho perfume o incluso con el humo del tabaco, cosas así. Nada, y al final, pues eso, conseguí entrar en casa de una de ellas. Por suerte no pasó nada y a partir de ahí ya se empezaron a abrir a mí. Pero ya cuando empezó a ganar confianza conmigo, ya empezó a darme más contactos, a contactar con más afectadas.
Carmen, ¿nos puedes describir cómo son estas casas?
Tengo de todo. He encontrado un piso, pues eso, normal, como, pues no sé, sin ningún tipo de adaptación, pero sí que es verdad que con máquinas para añadir ozono al ambiente, limpiarlo y tal, y utilizar, pues eso, pues por ejemplo, protocolos en plan de, pues por ejemplo, una habitación solo, aislada, en el momento en que te da pues un ataque del síndrome. Y luego he encontrado en otros casos, por ejemplo, personas que sí que tienen el síndrome de la sensibilidad química múltiple, pero también tiene el de electrosensibilidad, aisladas con una especie de papel. Para que os hagáis una idea, es como el papel de aluminio. Entonces, paredes forradas de ese papel de aluminio, telas con hilos de plata, eso lo que hace es evitar las ondas electromagnéticas. Entonces, cada una se iba adaptando En aquel tiempo, cuando se empezó a hacer el reportaje, la población no estaba tan sensibilizada a esta enfermedad, no se conocía mucho. Entonces, pues dentro de lo que podían, lo iban haciendo, pues eso, iban encontrando cosas como podían.
Y el tema, bueno, ahora estabas describiendo un poco las casas y yo creo que los oyentes pueden imaginarse un poco qué tipo de imágenes, pero como yo mencionaba al principio, creo que las fotografías no solo describen, ¿no?, sino que transmiten y evocan sensaciones, que yo creo que es una de las claves en fotografía para que funcionen estos trabajos. ¿Tú te planteaste desde el principio hacerlo así o a medida que ibas avanzando en el proyecto, entrando en estas casas, te iban saliendo este tipo de imágenes?
A ver, al principio sí que es verdad que la fotografía era diferente. O sea, era una fotografía más, pues eso, al final yo también soy fotoperiodista, pues más, pues eso, más un estilo de eso, de fotoperiodismo. Pero me fui involucrando bastante y también el hándicap de que estaba viviendo en la montaña, estaba aislada y tal, fue una cosa que también potenció el que salieran ese tipo de fotografías. Pues eso, al final llega un momento en que no sé por qué te hace la cabeza, ves una foto y te hace un clic y dices, esto es lo que quiero. A ver, hay una parte, sí que es verdad que hay una parte del proyecto que no se conoce, que no se ha visto, porque las fotografías que se ven ahora mismo son un poco más, pues eso, hablando de documentalismo, ¿no? Pero hay una parte que es más subjetiva, que habla más de los sentimientos de ella. Entonces, esas fotos de momento no se han visto.
Es que me imagino, Carmen, el impacto psicológico, ¿no?, para estas personas, vivir, no vivir, sobrevivir en un espacio cerrado y sin contacto prácticamente con el exterior.
Hablando así malamente, es una locura. Es una locura. O sea, no pueden trabajar si no tienen familias, porque muchas veces, en muchas ocasiones, pues hay personas que no tienen familia o que la familia no quiere saber nada de ella y les da de lado, al igual que amigos. Entonces es un poco desesperante. De hecho, a mí me pasó, ¿eh? O sea, yo al final no empaticé, sino simpaticé. A mí llegó un momento en que me empezó a afectar emocionalmente. Es decir, te está llamando una de ellas, una persona, y te está escribiendo una de las afectadas, está diciendo, es que no tengo, me van a desahuciar, no tengo con qué pagar, no sé dónde me voy a ir. Entonces llegó un momento en mi vida que, vamos, un momento del proyecto que tuve que parar, porque a mí me ocurría lo mismo. Es decir, yo estaba intentando mostrar una realidad de unas personas que estaban viviendo una situación que se estaban vulnerando sus derechos humanos, pero es que yo cada dos por tres me encontraba muros.
Claro, estamos hablando de una síndrome, ¿no? La síndrome de sensibilidad química múltiple o la hipersensibilidad a la electricidad. A nivel de Organización Mundial de la Salud, ¿son calificadas de enfermedades o no?
La OMS ahora mismo no lo cataloga como una enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos no encuentran el patrón, digamos, ellos hacen como, buscan un patrón que se repita, ¿no? Causa-efecto. Entonces, al atacar al sistema nervioso central, como a cada una le da de una manera, no encuentran ese patrón. Ahora mismo, con FES, que es la colección nacional de entidades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, SQM, que es sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad, han presentado una solicitud junto con investigadores y asociaciones de todo el mundo para que la OMS codifique la SQM, la sensibilidad química múltiple. Es decir, la OMS, cuando cataloga una enfermedad, le da un código. Entonces, está luchando por ello.
Al final entiendo que también haber documentado la vida de estas personas desde hace tanto tiempo y que se esté luchando por el reconocimiento de la enfermedad en la OMS, a lo mejor también tu parte gráfica, o sea, tu trabajo se va a usar para mostrar estas consecuencias.
Sí, o sea, ellas tienen toda mi, vamos, yo les he dado permiso que en el momento en que necesiten fotografías, imágenes, lo que sea, que yo esté disponible.
Fantástico, Carmen Sayago, fotoperiodista, fotògrafa documental. Gràcies per parlar-nos d'aquest projecte del Birth of Pollution, ocells de la pol·lució, sobre la hipersensibilitat als químics ambientals i a l'electricitat que afecta moltíssimes dones. Moltíssimes gràcies, Carmen, per este projecte.
Gràcies.
Un abraço.
Gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica José Luis Santiso i Martí Cuní. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé. Fins aviat.
les hores blaves del matí et trobaran desperta i donaries el que fos per dormir-les com faig jo. Les hores blaves del matí et trobo.